L'audiovisual.
Donem la benvinguda a Marco Beltrami, el compositor de Mímic. Aquesta és la banda sonora del film de Guillermo del Toro, perquè aquests compositors americans sempre, a l'iniciar l'audiovisual, saluden els quatre mestres, els quatre magnífics, que són els protagonistes d'aquesta temporada. I en aquest cas, aquesta música adient de l'any 1997 acompanya aquella història d'insectes mutants que acaben descobrint que el seu enemic, sobretot, són els humans, li va posar a prova en aquest músic especialista en cinema fantàstic. Yo Robot, Hellboy, Guerra Mundial Z, Venom, però també El tren de les 3 i 10 o En Tierra Hostil. Doncs és ell qui saluda Franz Waxman, que per antiguitat és el primer dels quatre que sempre fa part d'aquest audiovisual, que avui fem i recuperem amb el Benja Estacio, amic incomparable de tantes sessions de finestres i audiovisuals, a qui li agrada molt la música de cinema. I, per cert, té molta sort avui d'acompanyar-nos, perquè sentirem bona música de cinema. Amb Franz Waxman, el primer, una banda sonora de pel·lícula d'Alfred Hitchcock, 1941, Suspicion, sospecha, RKO Productions. Òscar a la millor actriu per Joan Fontaine, acompanyada de Cary Grant, un seductor canalla, un fals culpable, potser, que una dona massa poruga comença a sospitar, vol matar-la. I realment les imatges de la pel·lícula ho acompanyen. Era la quarta pel·lícula americana de Hitch, després de Rebecca, Enviado Especial, Matrimoni Original i després Sospecha. I era la segona col·laboració amb el músic, amb Franz Waxman, que havia fet la música de Rebecca, precisament. Un Waxman cedit per la Metro-Goldwyn-Mayer, amb qui Hitch volia repetir molt dels ingredients de Rebecca: actriu, música, ambient, sospites i dona poruga. I música, perquè ara escoltareu la suite d'aquesta banda sonora amb els títols de crèdit, amb muntatge de La lluna de mel, Correu inquietant, Massa velocitat i Final, i descobrireu que, més enllà de l'ambient gòtic de la pel·lícula més antiga, aquí trobem el mateix estil genial d'un compositor que va ser un autèntic patriarca de la música del cinema americà d'aquella època. Suspicion, Sospecha i Franz Waxman.
Thank you.
Sospecha de Franz Waxman per Hitchcock. És un moment musical important de la història d'aquest gènere, perquè ja aquella primera generació de músics que als anys 30 havien establert les bases del sistema de com havia de sonar la música d'una pel·lícula americana, ja havien escrit les regles d'or descriptiva, subratllant les situacions, anticipant les coses, o aleshores també provocant la reacció dels espectadors paral·lelament a les imatges i la història de la pel·lícula. Això passava l'any 1941 i Waxman ho va fer molt bé sempre i evolucionaria en la direcció correcta dels anys, i això ho anirem comprovant al llarg de la temporada. Però ja el 1945, Bernard Herrmann, l'altre músic dels quatre magnífics que ens acompanya tota la temporada, sempre en segona posició, per ordre cronològic, només 3 anys després, i després d'haver fet Ciutadà Kane, El Quarto Mandamiento, i haver guanyat un Òscar per El Hombre que Vendió Su Alma, va continuar endavant amb una música ja més, podríem dir, intuïtiva, establerta en els cànons del que és la mentalitat dels personatges, una música d'estructura i de composició més contemporània, més atrevida, més trencadora, més també, podríem dir, atonal en certs moments, definitivament. Tot això ho comprovareu amb la música de Hangover Square. Aquí es va titular Concierto Macabro, una pel·lícula de John Bram del 1945, avui dia oblidada, que era una variant de L'Àngel Blau, en certa manera, i també del Doctor Jekyll i Mr. Hyde, perquè aquest film introbable avui dia de la Fox era la història d'un pianista, d'un compositor i d'una cabaretera que el porta pel carrer de l'amargura, destrueix gairebé la seva ment i l'home ja no sap on és, directament, no? Pues ja pateix unes amnèsies totals i comencen a produir-se uns crims i no se sap si és ell o no és ell, etc. Una mica Les Manos d'Orlach. En tot cas, el que ens importa és que, a banda de Laird Cregar i Linda Darnell, els protagonistes, el senyor Bernard Herrmann va fer per aquesta banda sonora, sobretot el concert per piano que acompanya aquest home torturat i que descriu una mica la seva ment. El concert es va convertir en una peça de culte durant moltíssim temps i els pianistes d'arreu del món el van posar al seu repertori, s'interpretava a les sales de concert contínuament. Avui dia això ja no passa així. Però aquí teniu aquest concert interpretat per la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Charles Gerhardt, amb una interpretació al piano de l'espanyol Joaquín Chucarro. Molt bona, per cert, no? I és molt Rachmaninov, ja ho comprovareu. Es diu Concert Macabre per a piano i orquestra a partir dels temes musicals i del concert de la pel·lícula Concierto Macabro amb música de Bernard Herrmann. Thank you.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Franz Waxman amb Sospecha, ara era Bernard Herrmann amb Concierto Macabro. El tercer de la llista sempre és Jerry Goldsmith i la pel·lícula que avui... Perquè, clar, ens hem de deixar algunes pel camí, perquè va fer tantíssimes bandes sonores, han quedat pel camí Plan Diabólico, Les Aquiles Azules... Em sap greu, però és que, clar, no donarem a l'abast, no. Hem anat a parar directament ja avui a una pel·lícula del 1966. Podem dir que ja Jerry Goldsmith domina absolutament el métier i ens proposa una extraordinària banda sonora d'una pel·lícula titulada The Sand Pebbles, qui el llance en llames. Un film dirigit per Robert Wise, que va ser el primer que va fer després de Sonrises i Làgrimes, una superproducció rodada en 70 mil·límetres, estrenada en Cinerama, de 3 hores 16 minuts, finalista 8 Oscars, que explicava la història de la canonera San Pablo, americana, a la Xina de la Revolució del 1926, que anen al rescat de missioners, etc. Per exemple, per evitar-los la mort de les mil ganivetades, una tortura avui abolida a la Xina, evidentment, però que provocava la mort de traïdors, missioners i altres enemics de la pàtria, a base de fer-los mil talls, exactament mil talls al cos, mantenint-los vius fins al final. Això em dona peu a una de les escenes més esgarrifoses que jo recordi de la meva trajectòria com a espectador. Us la recomano de debò. És la tercera nominació a l'Oscar després de Freud i Un retazo de azul de Jerry Goldsmith, el compositor. La pel·lícula era interpretada per Steve McQueen, la joveníssima Candice Bergen, en aquell moment Richard Crenna, Richard Attenborough i Mako, un actor xinès que es deia Mako, o japonès, perdó. No m'enrotllaré massa més. Fixeu-vos bé en el poder de la música, l'expressió en tots els sentits, fins i tot amb els temes lírics en situació dramàtica com la que es troben els protagonistes, tot al voltant d'aquesta suite que conté el tema obertura, els títols de crèdit, la mort dels mil talls, conversa íntima i final, interpretats per la Hollywood Studio Symphony, dirigida per Lionel Newman, amb orquestracions d'Arthur Morton i David Tamkin i el piano d'Artie Kane. El llance llames per Jerry Goldsmith. Thank you. Així s'acaba aquesta suite de El Llance en Llamas amb música del tercer dels músics d'aquesta temporada de l'audiovisual, Jerry Goldsmith, per donar pas a James Horner, que és el més jove, el més modern, també és mort, com els altres, en un accident d'aviació i prematurament. I un James Horner del gloriós any 1983, on ja va filar prim i va aconseguir fer tot molt bé. La banda sonora que escoltareu és d'un film que no va sortir bé, en canvi. Brainstorm, aquí titulada Proyecto Brainstorm, que la va dirigir Douglas Trumbull, l'home que havia fet els efectes visuals de 2001, Odissea de l'Espai, que, a banda de curts i audiovisuals per temàtics, per entendre'ns, va dirigir dues pel·lícules. La primera, una pel·lícula preecologista, Naves misterioses, magnífica, i la segona, aquest Brainstorm. Una pel·lícula maleïda. Natalie Wood va morir durant el rodatge. Els productors preferien no acabar-la i cobrar l'assegurança i prou. Ell va lluitar i es va enfrontar a tot Hollywood per aconseguir tirar-la endavant. Li van manipular per tot arreu. La pel·lícula va ser un desastre comercial i ell va abandonar la direcció de cinema. Al costat de Natalie Wood hi havia Christopher Walken, Cliff Robertson i Louise Fletcher, l'actriu d'Algú va volar sobre el niu del cucut. Era una pel·lícula sobre un probable, imaginat, viatge al multivers del passat per enregistrar els records, els sentiments i els desitjos dels que sotmetessin una mica l'experiència. Tot això encara amb cinta, eh? Ja, clar, evidentment, estem parlant del 1983, o sigui, quan també es feia ràdio amb bobines per enregistrar i reproduir la música o els programes com aquest audiovisual. L'experiència musical és potentíssima. Realment és una relectura sonora dels esdeveniments dramàtics de la pel·lícula amb un llenguatge musical absolutament integral i sintètic que constantment avança i retrocedeix com les cintes al ser reproduïdes i després rebobinades al mateix moment. Realment, el llenguatge musical de James Horner en aquest film és prodigiós, incluint-hi, per cert, un regal musical que li fan al personatge de la Natalie Wood a la pel·lícula en format d'un petit quartet, o sigui, quintet d'instruments de corda, que l'interpreten una peça perquè és una família que es dedica a la música, que és una delícia absoluta. Per tant, acabarem amb això. Brainstorm, música de James Horner, orquestracions de Greg McRitchie, la London Symphony Orchestra, el The Duke University Choir i els California Boy Choir, dirigits per el mateix James Horner, amb els següents temes a la suite. El tema principal, l'atac de cor de la Lillian, el regal de Michael a la Karen i primera experiència. Fins la setmana que ve.
Thank you.